Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia amb Pau Durant.
El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, s'agafa amb pinces l'enquesta de valoració dels serveis a la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Encara que l'Ajuntament surt ben parat i es situa com la quarta ciutat més ben valorada d'Espanya, Perarnau tem que la motivació de l'estudi sigui política i contrària a les remunicipalitzacions.
Estem satisfets, però també ens ho agafem amb pinces perquè sabem que al darrere hi ha una intencionalitat política clara, que és el d'intentar qüestionar tot aquest camí que ens han iniciat els camins als ajuntaments del canvi, d'anar municipalitzant, d'anar remunicipalitzant serveis. I, per tant, clar, entenem molt clarament que hi ha aquesta intenció de fons i per això també li posem el valor que per nosaltres no té un gran valor.
Contràriament, quan es va donar a conèixer la notícia, altres membres de l'equip de govern sí que van aplaudir els resultats d'aquest estudi.
La Festa Major de Sabadell d'aquest any portarà conseqüències.
Aquest és el títol de l'obra de teatre físic que va guanyar el Premi Moritz a la Fira Tàrrega de l'any passat i que ha girat per mitja Europa. El seu codirector, Stefan Levy, explica la idea que hi ha al fons de l'espectacle.
Pues la idea una mica era què passa quan fem un petit pas de costat de la nostra vida i de la realitat quotidiana i que a dins d'aquesta realitat pugui sortir un món diferent. Això és una mica la línia que vam començar a treballar amb aquest espectacle.
L'aforament de l'obra a l'Estruc serà limitat. Les invitacions es podran recollir a partir d'una hora abans del començament de l'espectacle.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Òscar Trigo ha iniciat la seva segona etapa al capdavant de la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes amb un cinquè lloc al Mundial d'Hamburg. L'equip estatal va ser el segon millor europeu, quedant-se a un pam de les semifinals del campionat. Escoltarem les valoracions de Trigo i també les del sabadellenc Miquel Sagarra, secretari general del Comitè Paralímpic.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dimarts dia 28 d'agost amb l'ajuda del Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 29 graus a Sabadell, domini del sol amb alguns núvols passatgers. Volem conèixer l'evolució que ens espera per les pròximes hores i per això anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem què és el que ens espera en Xevi Soler. Bon dia, Xevi.
Hola, molt bon dia. Doncs després d'un matí marcat pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans que han creuat al nostre país de sud a nord del territori, aquesta propera tarda sembla que els núvols aniran a més. Deixaran el cel, en general, entre poc i mig ennuvolat i a partir del final de la tarda, vespre, sobretot nit i matinada, poden aparèixer alguns ruixats, sobretot a punts del Pirineu més occidental, Pirineu de Lleida, però també de forma més aïllada d'altres punts del terç oest del territori. Això vindrà doncs afegit amb unes temperatures que seran una miqueta més elevades que no pas les d'ahir. De fet, ara mateix el termòmetre arriba fins als 32-33 graus a les comarques de Girona i esperem que les màximes freguin tant en aquest sector del país com també a les comarques de Ponent als 34-35 graus. De cara a demà, però, hi ha un canvi de temps en forma de més núvols al matí i ruixats que poden aparèixer a la tarda a qualsevol punt. Atenció, perquè localment a punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, poden ser d'intensitat forta i anar acompanyades de calamarsa, pedra o fins i tot de fortes ratxes de vent. Aquest aspecte ho anirem confirmant en properes connexions. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Ara volem conèixer com se circula amb els principals transports públics que ens queden a prop. Per això anem fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram La Sagrera-Bonpastor de la línia 9 Nord i 10 i paral·lel Universitat de la línia 2. També continuen els treballs de millora, les obres al tram Bellaterra, Can Feu Gràcia, de la línia Barcelona-Vallès S2 de Ferrocarrils de la Generalitat. Ja sabeu que per tenir informació sobre bus substitutoris i alternatives podeu anar als webs i apps dels diferents operadors. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Bona tarda, Eva, gràcies. I completem aquesta fotografia veient quin és l'estat actual del trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, Latús, t'ofereix aquest espai.
I de moment, tranquil·litat absoluta a les principals carreteres que tenim d'accés a la ciutat i la comarca. Podem destacar, potser, a la capital Barcelona, si heu d'anar cap allà, al Nus del Llobregat, trobem que hi ha un carril tallat i, en conseqüència, a causa d'unes obres, podeu trobar-hi circulació amb retencions. A la resta de vies a les que pugueu circular, tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb Latús.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports Urbans de Sabadell.
Notícies migdia.
El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, s'ha mostrat crític amb l'enquesta publicada aquesta setmana que qualifica Sabadell com la quarta ciutat millor valorada d'Espanya pels seus serveis públics. El regidor de la Crida ha denunciat que hi ha una clara intencionalitat política en contra dels governs de transformació.
A diferència d'altres membres de l'equip de govern, Lluís Perarnau no ha utilitzat l'enquesta de l'Observatori de Serveis Urbans, o SUR, per defensar la gestió de l'executiu, sinó que s'ha mostrat crític amb aquesta associació.
És unes entitats que tenen un viatge antimunicipalitzacions molt clar. I quan fan aquestes enquestes a tots els municipis, aquests 30 municipis, més de 30 municipis que fan enquestes, doncs en realitat tenen una intencionalitat molt clara, que és intentar dir que els serveis que s'estan fent d'aquesta manera, externalitzats, doncs estan, que la gent està contenta. Llavors, amb aquest objectiu, clar, jo crec que els resultats, al final, doncs no se'ls podem prendre com si fos una gran rellevància.
Pere Arnau anima a comprovar aquesta tendència de l'entitat que promou l'enquesta.
Només cal veure la pàgina web de l'associació, de l'Observatori Serveis Urbans, i veure les notícies que tenen penjades. Doncs, per exemple, hi ha un comunicat carregant contra l'Ajuntament Socialista de Valladolid perquè han municipalitzat l'aigua, criticant la municipalització de l'aigua. Bueno, hi ha una intencionalitat política al darrere que jo crec que condiciona molt els resultats.
El regidor anticapitalista també ha subratllat que la mostra de l'enquesta és molt reduïda i la mitjana de trucades que s'haurien realitzat serien unes 170 per municipi. En el cas de la nostra ciutat, només representaria un 0,08% de la població. De totes maneres, estan satisfets pels bons resultats que reflecteix i prenen algunes notes.
Doncs també es veu, no?, que el grau d'insatisfacció més gran per part de la ciutadania es dona en la recollida de la brossa, en el que hi ha un 30% d'insatisfacció, i en la neteja viària, que hi ha un 37%. Que jo crec que són els punts, els llocs, els àmbits en els que tenim uns reptes més grans de millora i en els que hem de fer un èmfasi més gran de cara als serveis per respondre als requeriments de la ciutadania.
Contràriament, quan es va donar a conèixer la notícia, altres membres de l'equip de govern sí que van aplaudir els seus resultats. Alguns d'ells van ser el regidor d'Esquerra, Gabriel Fernández, o el tinent d'alcalde republicà, Juli Fernández. Joan Berlanga, d'Unitat pel Canvi, o Marisol Martínez, de Guanyem, també van compartir aquesta notícia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
El Museu del Disseny de Barcelona podria acollir peces del dissenyador sabadellenc Josep Maria Magem. La seva filla, la Carola Magem, ha assegurat en una entrevista al programa Connectats a l'estiu d'aquesta casa que el seu pare no buscava la fama, sinó la feina ben feta. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Josep Maria Magem va iniciar la seva trajectòria professional l'any 1960, quan va començar a treballar com a decorador. Tot i que ben aviat va evolucionar cap a l'interiorisme i el disseny industrial. Magem és conegut a Sabadell, la seva ciutat natal, per la botiga de mobiliari i objectes de la llar que tenia al carrer de l'Escola Industrial. Carola Magem, filla del decorador, assegura que aquesta botiga era com una segona casa per a ella. Carola també apunta que de tots els objectes dissenyats pel seu pare n'hi ha un internacionalment famós.
Que pot ser que la gent no l'identifiqui amb ell, però que segur que l'han fet servir, són uns gots de plàstic del Nupic, justament uns gots que quan tu els apretes no s'aixafen, que porten uns nervis i són transparents, però també n'hi ha de colors.
Carola explica que el caràcter del seu pare va influir en la poca fama que aquest va aconseguir.
Ell estimava molt la seva professió i bé, el que li agradava era treballar, estar a l'estudi, dibuixar. Aleshores bé, com que els encàrrecs li anaven sorgint, en principi tampoc era persona de... bé, d'haver de fer una promoció com perquè li vingués la feina. Per tant, sempre una cosa li venia després d'una altra.
Sobre el possible reconeixement que podria obtenir ara Josep Maria Magem, Carol assegura que el seu pare no buscava el reconeixement individual, sinó el de tota una generació de dissenyadors oblidats per la societat catalana.
Sí, que quan li van fer l'exposició en definitiva, ell sempre recordava, bueno, el tema no és amb mi, és amb mi i amb tots els altres que d'alguna manera estan desconeguts i han fet moltíssima feina.
Ara, doncs, caldrà esperar per poder veure les obres d'aquest sabadellenc a la capital catalana.
Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
I ara, tot seguit, us descobrim un dels actes del programa de la Festa Major de Sabadell d'aquest any. Es tracta de Conseqüències, una obra de teatre físic que va guanyar el Premi Moritz a la Fira Tàrrega de l'any passat i que ha girat per mitja Europa. La producció és molt propera a la dansa i explora moviments contundents i acrobàcies, les relacions entre la realitat i la ficció en la quotidianitat.
Aquesta proposta escènica de la companyia Moveo es podrà veure el divendres dia 7 de setembre a l'Estruc, a partir de les 11 de la nit. Com ha explicat el seu codirector, Estefan Levy, el paper del públic és molt rellevant.
Podríem treballar una manera de fer la participació del públic, però no com agafar algú del públic, fer-li fer alguna cosa, que li fes tornar al seu lloc, sinó realment intentar que l'espectacle pugui sortir del públic, treballar amb el públic, que tot sigui amb la intenció de trencar una separació entre el públic i l'espectacle. Que realment això és una cosa que pot passar en la vida de qualsevol persona, i doncs a partir d'aquí intentem que la relació amb el públic sigui la més estreta possible.
I és que per al seu creador és molt important que la dansa s'apropi a la gent per tal d'aconseguir que es trenqui aquesta distància que no es troba en altres arts, com ara el teatre o el cinema.
I precisament nosaltres l'objectiu que tenim en l'espectacle és que és una mica trencar això, és a dir, que no és com un espectacle de dansa on els ballarins estan en el seu món i tu ho veus des de fora, sinó també entendre que si tu trenques la distància entre públic i espectacle, la gent s'identifica el que passa. I doncs no és qüestió de dansar o no és dansa, és qüestió de passar alguna cosa davant meu que m'interessa. I això crec que tothom ho pot entendre i rebre com a públic. Doncs crec que a vegades també la cosa va a dues bandes. El públic s'ha d'apropar a la dansa i també la dansa a vegades s'ha d'apropar una mica al públic.
L'aforament a l'obra és limitat a 150 persones i si esteu interessats en assistir-hi, cal recollir les invitacions a partir d'una hora abans del començament de l'espectacle.
Rebassem més notícies de la ciutat i la comarca de manera més breu amb la Núria García. Bona tarda, Núria.
Molt bona tarda.
La policia municipal aixeca un acte sancionadora contra el propietari d'un gos.
L'home tenia l'animal a casa seva en condicions higièniques i sanitàries inadequades, així n'ha informat el cos de seguretat local a través del seu compte de Twitter. La policia municipal recorda que s'ha de tenir cura de les mascotes fent servir l'etiqueta Will of Animals.
La cadena de supermercats d'origen alemany Aldi inaugurarà un nou establiment a Sabadell el pròxim 5 de setembre.
La botiga de 1.200 metres quadrats de superfície està situada al número 403 de la carretera de Barcelona. L'obertura del nou supermercat suposarà la creació d'una dotzena de llocs de treball. L'horari serà de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9:45 de la nit. Amb aquesta nova superfície, Aldi sumarà ja 60 establiments a Catalunya, 34 dels quals són a la demarcació de Barcelona.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell. Amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda. I amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje en el que vemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
I repassem de manera breu notícies d'àmbit més general. Pedro Sánchez afirma que la demanda contra el jutge Pablo Llarena és una qüestió d'estat.
Així ha intentat el president espanyol tancar la polèmica pel canvi de rumb del govern al voltant d'aquest tema.
La defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado. Y por tanto el gobierno escucha. Y el gobierno lo que ha hecho ha sido atender los requerimientos desde el primer momento del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces de nuestro país.
Sánchez també ha defensat que la Fiscalia investigui els Mossos per les identificacions de ciutadans que retiraven llaços grocs de la via pública.
El president de l'executiu ho ha dit en una visita oficial a Xile, des d'on ha anunciat la celebració d'un Consell de Ministres a Barcelona abans que acabi l'any.
Somos un gobierno profundamente respetuoso con el autogobierno de Cataluña. Desde luego el gobierno de España tiene un proyecto para el conjunto de España, también para Cataluña, y lo vamos a demostrar no solamente con las políticas, no solamente con la política, no solamente con la voluntad de tender la mano, sino también llevando por primera vez un Consejo de Ministros a Barcelona para hablar con los catalanes y demostrarles ese compromiso que va más allá de las palabras y que se va a plasmar en hechos y en políticas.
Un Consell de Ministres dels quals també n'hi haurà un altre, Andalusia. I el ministre de l'Interior insisteix en tractar els llaços grocs a la via pública perquè afirma és una qüestió de convivència.
Fernando Grande Marlaska vol incloure aquest punt en l'ordre del dia de la pròxima reunió de la Junta de Seguretat, que ha de tenir lloc de forma imminent. Ahir el conseller Miquel Buch es va negar a parlar del tema en el marc de la trobada, al·legant que els Mossos tenen competència exclusiva en matèria d'ordre públic. La reunió pot perillar si Estat i Generalitat no arriben a un acord sobre les qüestions a abordar.
I detenen 10 migrants acusats d'organització criminal arran del salt de la tanca de Ceuta del juliol passat.
La Guàrdia Civil ha efectuat els arrestos aquest matí al centre d'acollida de la ciutat autònoma. Els immigrants considerats els suposats instigadors del salt també estan acusats de lesions i atemptat. Una vintena d'agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits durant el salt massiu. Els migrants van utilitzar radials amb bateries i van llançar calç vivà amb excrements i oli de bateries de cotxe sobre els guàrdies. Les detencions s'han practicat després de revisar les gravacions de les càmeres de seguretat. El jutge ha decretat el secret de les actuacions.
I mor l'historiador Josep Fontana als 86 anys.
Fontana va ser deixeble de Pierre Vidal, Ferran Soldevila i Jaume Vicens i Vives. Va introduir les escoles renovadores i el treball d'autors cabdals de la historiografia contemporània, inspirades en bona part pel marxisme. Al llarg de la seva carrera ha rebut importants distincions com la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, la Creu de Sant Jordi el 2006 i el Premi Nacional de Cultura l'any següent.
I dimiteix per sorpresa el ministre de Medi Ambient francès.
Sí, Nicolas Hulot ha fet l'anunci en una entrevista de ràdio i ha assegurat que ni el president Macron ni el primer ministre en sabien res. Hulot ha afirmat que no volia continuar mentint-se després que el govern no hagi estat a l'alçada per abordar qüestions com la reducció dels pesticides, l'empobriment de la biodiversitat i la contaminació del sol.
I el darulls amb ferits a la ciutat alemanya de Chemnitz.
Almenys 6 persones han resultat ferides en els enfrontaments entre grups nazis i militants antifeixistes al centre de la localitat. Les protestes han tingut lloc després de la mort dissabte d'un jove alemany durant una baralla a mans, presumptament de migrants estrangers. Els aldarulls se succeeixen des de diumenge, promoguts per una campanya a la xarxa sota el lema Caça a l'estranger.
D'aquí no res, ens plantem amb 10 minuts a les 2 de la tarda, moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Òscar Trigo ha fregat la millor classificació espanyola en un Mundial de bàsquet en cadira de rodes. Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
La selecció liderada des de la banqueta pel tècnic sabadellenc ha acabat cinquena al campionat del món Hamburg, en el que se suposa el segon millor resultat de la seva història.
Només el quart lloc al Mundial d'Incheon, a Corea, l'any 2004, supera els registres de l'equip dirigit per Trigo i que també ha comptat amb un sabadellenc a la pista com el jugador del Global Bàsquet Òscar Onrubia. De fet, el botxí a quarts va ser al final el campió del món, Gran Bretanya, i Espanya va entrar a l'últim minut d'aquell partit guanyen de dos. Per tot plegat, el balanç d'aquesta cinquena plaça que fa Trigo és positiu.
La classificació final del Mundial, meritoria, perquè per mi ha sigut un dels mundials amb més nivell de les seleccions participants, amb una Austràlia renovada, amb una Anglaterra renovada, amb Iran, amb una de les seleccions emergents, un nivell molt, molt, molt elevat.
La selecció va ser el segon millor equip europeu del campionat. Ara toca canviar el xip, estrenada ja la segona era d'Òscar Trigo a l'equip estatal. La pròxima cita important serà l'europeu, buscant un bitllet pels Jocs Paralímpics i també assolir l'objectiu que se'ls ha resistit a Hamburg, és a dir, accedir a semifinals.
Sí, estem satisfets pel nostre creixement dintre la competició, però lògicament no ens conformem, volem més, i ha sigut un primer pas per tenir objectius de cara a l'any que ve i a l'europeu, que només hi haurà 4 places per la Paralimpiada de Tòquio, poder assolir un objectiu més elevat, no?, que és entrar a semifinals o fins i tot buscar la final, no?, finalment ens hem classificat com el millor segon equip europeu de la competició i això ha de ser un punt de partida important per l'any vinent.
Qui ha valorat amb una nota molt alta el paper de l'equip de Trigo i de manera específica la tasca de l'entrenador ha estat un altre sabadellenc, Adri, Miquel Segarra.
El secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol, que ha destacat el mèrit del també equip del tècnic del Global Bàsquet a l'hora de cohesionar el grup.
L'Òscar ha fet un gran treball, es va trobar una selecció una mica descosida i al començar, ha tingut que tirar molt de fil i agulla per suturar coses que sagnaven, no? I després ha sigut capaç de posar un equip molt competitiu.
Per tot plegat, Segarra assegura que el futur de la selecció passa sí o sí per donar-li continuïtat al projecte que acaba d'engegar Trigo. Miquel Segarra, que ha presenciat el Mundial d'Hamburg en directe, torna avui a Madrid després d'un parell de dies a la ciutat. Pel que fa a Òscar Trigo, tancat el capítol amb la selecció, dissabte disputa ja el primer títol de la temporada amb el Global Bàsquet. Els sabadellencs es veuran les cares amb el Costa Daurada en una Supercopa catalana que acollirà Sant Julià de Vilatorta.
I Gisela Ferrer disputa avui el segon partit del Mundial Júnior de waterpolo que s'està celebrant a Belgrat. La selecció espanyola, amb la sabadellenca com a única representant de l'Astralpool Natació Sabadell, lidera el seu grup després de la primera jornada.
Tot gràcies a la golejada per 26-4 contra l'anfitriona Sèrbia ahir a l'estrena del campionat. Avui s'espera un partit més dur davant del Canadà, que en el primer duel va caure per 2 gols de diferència contra Itàlia. El partit començarà quan faltin 5 minuts per 8:45 del vespre.
I dia lliure per la plantilla del Sabadell abans d'afrontar el primer desplaçament de la temporada. Els arlequinats visiten dissabte la Fuensanta de Conca, buscant els punts que es van escapar abans d'ahir contra el Paralada de Girona B.
L'any passat el centre d'esports només va perdre 6 dels 19 compromisos lluny de la nova Creu Alta, sumant un total de 21 punts com a visitant. Pedro Capó, migcampista del centre d'esports, està convençut que enguany es mostraran igual de fiables o més fora de casa.
Entenc que s'hagin pogut posar nerviosos, sobretot amb el 0-2, però que després han estat amb nosaltres quan han vist que nosaltres els hi donaven una mica el que ells volien, no? Que l'equip ha donat una passa endavant, ens han ajudat, i a fora de casa, encara que no hi siguin els 1.800 que hagin pogut estar aquí avui, els que vinguin i tot, jo crec que l'equip ha de ser ell mateix i no perdre la identitat.
L'empat contra el Paralada, per tant, ha deixat bones sensacions pel joc i també per com es va sumar aquest punt, aixecant un 0-2 en contra. Si el Sabadell va empatar en l'estrena de la Lliga, el Conquense va aconseguir els 3 punts, imposant-se per 0-1 al camp d'un nouvingut com l'Egea Aragonès. El primer partit de la Lliga fora de casa pels de Toni Saligrat serà dissabte a partir de les 6 de la tarda a l'estadi de la Fuensanta. Des de mitja hora abans, el Sabadell en joc de Ràdio Sabadell l'arbitrarà el valencià Julio Mena Jimeno.
I Joan Soteres confia en ser rubricat com a president de la Federació Catalana de Futbol. L'ens federatiu celebra aquest cap de setmana una assemblea decisiva per conèixer el futur del futbol de casa nostra.
El sabadellenc és l'actual president des de fa unes setmanes, quan Andreu Subies va renunciar al càrrec per centrar-se en la vicepresidència de la Federació Espanyola. El primer pas del mandat de Soteres ha estat convocar unes eleccions, volíem dir, que està convençut que refermaran el seu projecte.
Bueno, molta feina, estem treballant, seguirem treballant, estem preparant les eleccions, que les farem el dia dissabte que ve, el dia 1 tinc l'assemblea, i espero doncs sortir president, perquè em presento, i a partir d'aquí treballarem pel futbol català, i seguint la línia del president Subies, doncs, bueno, hem de servir el futbol, hem de servir els clubs, i entenc doncs que farem una política continuista i vaja, segur que el futbol català estarà content amb nosaltres.
L'expresident del Centre d'Esports també ha comentat l'estrena de la Lliga que comentàvem ara nosaltres, del conjunt arlequinat. Soteres confessa estar esperançat amb l'equip de Saligrat.
Bueno, jo crec que bones, no dolentes, perquè doncs, després de passar perdent 0-2 a casa i remuntar el partit i al final podíem haver guanyat, jo crec doncs, que les sancions són bones i animo la gent doncs, que vingui a l'estadi doncs, perquè bueno, jo crec que serà una temporada que pot ser una temporada bona.
Com a curiositat, Soteres va preferir seure al seu seient de soci a tribuna en comptes de fer-ho a la llotja, tot i que també ha dit que no sempre serà així.
I el Sabadell Nord arriba confiat a la primera jornada de Primera Catalana. L'equip de Quico Díaz ha tancat la pretemporada amb una golejada a favor a Castellà.
Contra un rival que l'any passat també militava a primera, els arlequinats van golejar per 0-4. Es van anar els errors, especialment defensius, d'uns dies abans davant del Sant Feliuenc. De fet, Quico Díaz té clar que el punt a corregir era frenar la sagnia de gols en contra i per això agraeix no haver encaixat cap diana en l'últim amistós de la pretemporada. Tot plegat perquè l'entrenador del Sabadell Nord és conscient de la importància que té l'encert a les àrees a Primera Catalana.
En esta categoría los resultados no serán abultados y las ocasiones cada semana son muy justas, ¿no? Entonces lo tienes que hacer defensivamente, que no te las hagan, y que ofensivamente aprovechar-la al máximo las que tengas.
Dissabte a les 7 es durà a terme a Can Uriac l'històric debut del Sabadell Nord a Primera Catalana. El Vilassar serà el rival en aquesta jornada inaugural del campionat.
I la Vuelta arriba avui a la seva quarta etapa, un dia amb 161 quilòmetres de recorregut entre Vélez Màlaga i Alfàcar, Sierra de l'Alfaguara. El sabadellenc David de la Cruz segueix entre els 25 primers classificats a 53 segons del líder de la ronda espanyola,
que és el seu company d'equip, el polonès Kwiatkowski. El de Campoamor, de la seva banda, és el segon millor del Team Sky, sent el 24è. L'etapa d'avui ha arrencat fa una estona i el pilot és a punt de passar per l'Alto de la Cabra Montés, port de primera categoria i principal dificultat del dia d'avui.
I l'Obergràcia femení ha encetat la pretemporada amb bon peu en el primer amistós. Les de Xavi Font van passar per sobre del Martorell, rival d'inferior categoria, per un contundent 41-14. L'estrena a la Lliga de les Vertiblanques serà el 16 de setembre a la pista del Mislata Valencià.
El Creu Alta Sabadell masculí, de la seva banda, acaba de començar els seus entrenaments, una temporada que serà diferent pels arlequinats, ja que diferent de les últimes campanyes, no serà Irra Damon el director d'orquestra, sinó Sergi Cifré, fins ara entrenador del Sant Miquel.
I completem la informació d'handbol amb un nou títol pels sabadellencs Aleix Gómez i Mireia Torres.
A la final de la Supercopa de Catalunya masculina, el Barcelassa, amb l'exgraciencs anotant 5 gols, va superar 25-43 el Granollers, i en Terrafeta, jugador sabadellenc del Freikin, es va perdre el partit per lesió. En canvi, a la categoria femenina, triomf en Granolleri amb Mireia Torres per 16-31 davant del Sant Vicenç. És el cinquè títol consecutiu de les Vallès Anes.
En pàgina més general, Rafael Nadal passa ronda al US Open.
Ho ha fet per la lesió a mig partit del seu rival, de David Ferrer. Era l'últim partit de Gran Slam de l'Alacantí, que té previst retirar-se després del Godó i del Madrid Open de l'any vinent. També ha passat el tall al US Open, en aquest cas el quadre femení, Garbiñe Muguruza, eliminant la xinesa Shuai Zhang.
I Paco Alcácer marxa al Borussia Dortmund.
El davanter del Barça ha viatjat a Alemanya per passar la revisió mèdica i tancar així l'acord de cessió amb el conjunt germànic.
Ajornat el Rayo Athletic Club per motius de seguretat després que un nen caigués en un forat durant el partit contra el Sevilla.
La Comunitat de Madrid, propietària de l'estadi de Vallecas, l'ha clausurat fins que acabin les obres de remodelació a mitjans d'octubre, tot plegat per les protestes generades arran de la caiguda d'aquest nen quan va cedir un guix a la graderia. De moment, el partit de la tercera jornada, com diem, queda ajornat i s'és a l'espera del que es resol pels altres dos compromisos del Rayo a casa mentre no acabin aquestes obres.
I acabem explicant que la Lliga accepta ampliar el sostre salarial de l'Espanyol.
Estava situat en 54 milions d'euros, però amb la nova documentació presentada, el club perico podrà ampliar el límit i tindrà així més marge per poder fitxar en el tram final del mercat d'estiu. A Girona, mentrestant, s'ultima l'arribada del davanter iburià Seydou Doumbia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem! La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de Facebook, Twitter, Instagram o la nostra web radiosabadell.fm. Que passeu una bona tarda i fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.